Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Ens agrada parlar de comunicació. Ja sabeu, cada dimecres dediquem una estona a parlar d'aquesta temàtica i avui ens centrarem al món de la publicitat i concretament de campanyes de màrqueting, que són tota, no sé dir-ho d'aquesta manera, una provocació, Marta.
Sí, hi ha algunes que sí, unes més que altres, i és que la rivalitat entre marques, com dèiem abans, Mercè, com ara McDonald's, Burger King, ha derivat en moltes ocasions en campanyes publicitàries plenes d'humor, val a dir, imaginació, que són autèntics desafiaments a la creativitat de la competència.
Doncs per analitzar aquestes peculiars campanyes publicitàries que en moltes ocasions doncs, aconsegueixen fer-se virals, és un plaer tornar a saludar avui a l'estudi ja sense mascareta, Josep Maria Picola, professor i coordinador del Grau en Publicitat, Relacions Públiques, Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Com estàs, Josep Maria?
Molt bon dia. El plaer és meu, ja ho sabeu. Jo encantadíssim i encantadíssim d'estar efectivament sense mascareta.
Mare sí, meva, és que no ens coneixíem?
No, no, ens coneixíem els ulls.
Ens coneixíem
els
ulls. I la veu.
I la veu.
Josep Maria, ara ja sé que ara surto de guió, però és que
no,
t'ho he de preguntar.
No,
vols, no?
Sí, pregunta. Això és casa teva, jo vinc aquí de convidat. Pregunta.
Marta, va, disparem, no?
Em sembla que la pregunta és clara. Pregunta oberta, per altra banda. El Barça, Josep Maria, què?
Obrim micròfons i que la gent truqui? O
ui,
com ho fem, això?
Mare meva.
El Barça, què? A veure, jo crec que el Barça és un equip en reconstrucció i hem de ser pacients. I si ho diem pel partit d'ahir, perdoneu, aquí surt la vena culer. Ahir vam ser objecte d'un robatori com pocs se n'han fet en una competició com és la Champions. I perquè això, és a dir, si el Barça, si comptem intervencions o no intervencions del VAR en dos partits, ara seríem líders del grup i som tercers i a punt de quedar fora. Dit això, el Barça no va jugar bé, el Barça està en reconstrucció, el Barça ha tingut molta mala sort amb les lesions i tot suma.
Però estàs disfrutant, Josep Maria, tu, amb aquest Barça o no?
He disfrutat fins fa dos o tres partits. O sigui, el començament de temporada és un començament de Lliga com per tornar a il·lusionar-se. I tenim un tros de jugador com a davant de centre que fa il·lusionar.
Clar, t'anava a dir, aquesta il·lusió ve de la mà de Lewandowski.
Correcte. Això fa il·lusionar, però a veure, hem de ser pacients, Hem de ser pacients. Sí.
Mira, no deixem deixarem, sí, una estoneta al futbol, però potser va lligat doncs aquests duels que avui volem plantejar en el camp de la publicitat. Però, clar, la pregunta obligatòria, a la publicitat s'hi val tot?
A veure, tot no s'hi val. Jo crec que aquest és un sector, el publicitari, que està molt, molt regulat. Molt més del que la gent es deu pensar, segurament. I, evidentment, és a dir, clar que hi ha rivalitats, no? ja que fem aquesta referència una mica subtil, no? Doncs a rivalitats futbolístiques, no? També entre marques competidores hi ha rivalitat. Però fixeu-vos que moltes rivalitats són amb un to humorístic, amb un to que busca la notorietat i que segurament darrere d'aquestes accions hi acaben guanyant al final els dos competidors, no únicament el que fa la campanya més provocadora, sinó la marca a la qual, de manera més o menys subtil, pot fer referència. No? Però dit això, i en podem parlar doncs, més endavant si voleu, però evidentment que hi ha lleis que això ho regulen i que la resposta és no val tot.
No val tot.
No val tot.
Clar, són campanyes que estem potser més habituades a veure doncs, a Estats Units, no? Però aquí a Catalunya també, potser de forma més recent, també les podem veure. Són legals aquest tipus de campanyes aquí a Catalunya i a Espanya? On hem de fixar aquesta línia entre legalitat i il·legalitat o alegalitat? Fins i tot posem una tercera opció.
Això és un punt interessant, perquè això té molt que veure amb l'aspecte cultural, inclús amb l'ADN dels mercats i dels països. Els Estats Units, els nord-americans, realment tenen per costum fer aquest tipus de publicitat. Tots recordem el reto de Pepsi, és a dir, jo em vaig criar com a adolescent amb el reto de Pepsi com a concepte de Pepsi-Cola per anar en contra de Coca-Cola. I amb una màxima claríssima, és a dir, si tu fas un test a cegues entre les dues begudes de cola, davant de notari, la gent majoritàriament apostava per la Pepsi. I a la que destapaves els dos gots i veien que era Pepsi, no Coca-Cola, la gent, per la força de la marca, deia no, m'he equivocat, és l'altra la bona. Però d'entrada, s'inclinava per Pepsi. Sobre això, Pepsi va basar la seva campanya comparativa, i és una pràctica habitual, de manera molt més divertida, segurament, l'han tocat històricament doncs, marques com McDonald's i Burger King. Aquí a Espanya i a Catalunya, per un tema potser cultural, fa més por, les marques tenen més por per veure si l'efecte boomerang et pot perjudicar. Al cap ens venen campanyes doncs, que han jugat amb això. Tots pensem en el món dels sucs i Granini versus Don Simón i versus el Minute Maid. No? I al final han sigut tres marques que dos a dos s'han anat comparant també. No? Però és menys habitual. És menys habitual.
I els hi va sortir bé la jugada?
Bona pregunta. A veure, al final hi ha hagut, en el cas de Don Simón, Granini, Minute Maid no ho sé tant, però Don Simón i Granini hi ha hagut atacs legals, jurídics i impugnacions de campanyes comunicatives i s'han obligat a retirar campanyes. Perquè al final, i tornant a la pregunta de si val tot, al final val tot allò que objectivament tu puguis demostrar. Allò que sigui subjectiu i que entri, com deia abans la Marta, en la línia aquesta fina entre lo legal, lo il·legal, lo alegal, compte, compte.
Clar, en última instància el que no es pot fer és mentir, no?, en publicitat, Josep Maria.
Això ja seria publicitat deslleial, realment, no? Al final, a veure, per no avorrir-nos ni avorrir l'audiència amb temes legals, a veure, l'últim marc legal que, doncs, que regula això, al final és una actualització d'una llei que ve del 88, però s'ha anat actualitzant.
Ostres, si anava a dir.
No, s'ha anat actualitzant. Val. I ara el que tenim és una llei de competència deslleial que en dos dels seus articles, el 9è i el 10è, fan referència a aquelles accions de denigració de la competència, que és l'article 9, o el que és les campanyes comparatives, que és l'article 10. En el fons, i per no avorrir, al final tot acaba dient, un, ho tenim regulat, dos, hem de buscar el que sigui objectiu i demostrable, i tres, compta amb aquelles marques que juguen amb l'equívoc. Per això moltes aposten per la broma, per l'humor, perquè és la manera d'obviar haver de dir coses realment doncs, que has de poder demostrar. Si es fas campanyes més humorístiques, i com apuntava la Marta, n'hem vist recentment, i d'això en podem parlar, jo crec que aquí és difícil, és a dir, no hi ha causa, com dirien les pel·lícules d'advocats, no? Aquí no hi ha causa si tot és via humor. No?
Josep Maria, si et sembla, mira, la Marta ens ha preparat algunes d'aquestes guerres publicitàries. Ho farem amb les més sonades. Per quina comencem, Marta?
Doncs mira, a més n'ha fet menció el Josep Maria. Un dels spots, una de les guerres aquestes obertes, no?, que van tenir més sonada ja fa anys, això sí, és la de Coca-Cola contra Pepsi. Diries que, no sé, és de les campanyes o de les guerres obertes entre marques més notòries o que més història han marcat en la història precisament de la publicitat?
Jo, per exemple, a classe, doncs, a Blanquerna, sempre que esmentem campanyes d'aquest estil, sempre acabes fent referència a Coca-Cola Pepsi i a Burger King McDonald's.
Són referents
coneguts per tots i perquè es presta, perquè hi ha hagut campanyes, inclús algunes d'elles guanyadores a festivals publicitaris, i per tant, doncs, campanyes molt, molt, molt impactants, no? Molt impactants, i on la marca, diguem-ne, entre cometes, atacada, al final també els seus responsables han de somriure i dir, a veure com els hi tornem la pilota, no? És a dir, en lloc d'anar per advocats, escolta, vinga, va, han sigut molt hàbils, no? Com els hi tornem?
Com
això,
els hi
no?
tornem, clar.
Clar, i a més és el que deies, no? Que quan tu estàs desafiant a duel, per dir-ho així, no? A una marca competidora, d'alguna manera l'altra també se'n beneficia, no? Entra en el joc i automàticament es converteixen en els dos referents, no? En les dues opcions.
Elimines qualsevol altre possible referent. I al final, el món de la cola té dues marques, no ens enganyem.
Sí, però a clar, estava pensant també, Josep Maria, és veritat, ara repassem aquest de primer anunci, Marta, que clar, el grau, diguéssim, d'afició a la Pepsi, a als Estats Units és diferent al d'aquí.
Totalment.
No? Vull dir que a Pepsi, per exemple, és una de les marques, és millor potser que Coca-Cola, no? La gran majoria de la població beu Pepsi que no pas Coca-Cola. I clar, nosaltres aquí, a Europa és totalment diferent, no?
Evidentment. Aquí, a veure, el mercat europeu és un mercat clarament de Coca-Cola. Això està clar. El mercat americà no. Allà, doncs, depèn de l'estat, és més Pepsi o Coca-Cola, però Pepsi, doncs, té això, una consolidació històrica que no ha tingut aquí a Europa. Però, en qualsevol cas, també és veritat que, clar, jo que porto unes quantes dècades ja dedicades, no? Algunes vol dir que més d'una, tampoc, ara no... Un acumula joventut, però tampoc n'acumulem tanta de joventut, no? No, però en qualsevol cas, clar, venim d'èpoques anteriors on tot eren grans mitjans com televisió, com ràdio, ja que estem ara a la ràdio, però, clar, tot això ha fet un boom espectacular amb les xarxes socials. És a dir, tu ara reps memes, reps anuncis, reps tot tipus d'històries, ja no per xarxes, per WhatsApp, en el mòbil, i fa que parlis de coses que tu ni has vist. O sigui, hi ha campanyes que tu no hauràs vist mai, però en canvi n'estàs parlant.
Sí.
Abans parlàvem de coses que havíem vist. L'espot que he vist ahir la nit a la tele, ara no. Ara ens podem estar parlant de campanyes que s'han emès doncs a Estats Units i que tu aquí ni les has viscut. Per tant, el món és global, el mercat és global, les marques són globals i podem parlar molt de Pepsi, encara que aquí Pepsi no tingui la presència que té Coca-Cola.
És que el Josep Maria té allò que parla i explica coses i et van sorgint idees i preguntes i mira, ens esperem encara un minutet més per escoltar aquest primer spot de Pepsi perquè el que comentaves, clar, s'ha democratitzat d'alguna manera l'accés a la publicitat i al gran públic, el que suposa, entenc, un repte també pels creatius publicitaris, perquè ara qualsevol persona, no?, amb certes dots amb el Photoshop o per creatiu, encara que no tinguin el títol, segurament et poden fer ombra.
És que hi ha peces molt maques a la xarxa que no les ha fet ni cap responsable publicitari de la marca en qüestió. És a dir, no sé si ja podem avançar, perquè jo tinc una cosa que allò que me l'estic aguantant...
Home!
Sí, me l'estic aguantant. A veure, hi ha hagut recentment doncs, la campanya de Vizio, per exemple. Sí. Ja que parlàvem d'hamburgueses abans, McDonald's, Burger King, sí. La versió nostrada, no?, d'aquesta guerra és la guerra entre, doncs, entre Vizio i Goico, no?, que hem vist darrerament doncs, els mitjans. Clar, la campanya de Vizio atacant de manera molt divertida a Goico no ha tingut, que a mi em consti, una resposta formal per part de Goico. Però sí, en canvi, que hi ha hagut molta presència de peces que inclús creatius publicitaris o gent que li agrada jugar amb el Photoshop diuen, jo com reaccionaria? Jo faria aquesta peça. És a dir, que la gent es presta a fer peces i tu vas a les xarxes peces que dius, clar, cuidado, això, ara en diríem, això és fake, no és fake, és a dir, aquesta peça realment existeix o no existeix. A mi a vegades em passen companys, amics, que saben que em dedico a aquest noble ofici de la publicitat, em passen exemples i no sempre aquests anuncis que em passen són anuncis reals, a vegades són muntatges de Photoshop, segurament, no?
Va, doncs ara sí, si us sembla, Marta, fem una mica una mirada enrere, no?, i un dels spots que va tenir més èxit en aquesta guerra Pepsi-Coca-Cola, comencem per aquest. Aquest és un anunci que no tenia diàleg. I Marta, il·lustra'ns una mica, perquè de ben segur que ens ha vingut al cap, el que vèiem amb aquesta música.
Jo crec que sí. Mira, veiem un nen petit vestit d'esport, com si acabés de jugar un partit de futbol, per exemple, que s'acosta a una màquina de refrescos, d'aquelles espenedores, i té l'opció d'escollir una Coca-Cola o una Pepsi. I el que passa, ara sentíem, que posa les monedes, i el que passa és molt sorprenent, Josep Maria.
No, el que passa és que el que fa és comprar unes primeres llaunes, però aquestes llaunes no les fa servir, és a dir, no són les que vol comprar realment, sinó les fa servir per fer-la servir de tamboret per posar-s'hi a sobre i comprar l'altra marca, que és la que ell realment volia comprar.
I que està una mica més amunt al
botó. I ell no hi arriba a poder a tocar el botó de la marca que ell volia, i el que fa és utilitzar una marca per poder arribar al botó per comprar l'altra marca. No? És una manera molt simpàtica, però ara que dèiem això de que no hi ha àudio, que tot és imatge, clar, a veure, això ho deia un bon publicitari com en Lluís Bassat, per exemple, on ell sempre ho deia, els bons spots també són aquells que apagues el volum i sense volum entens la història, no? És a dir, al final, tots ens passa que estem consumint mitjans i estem fent mil coses alhora. I ens passarà que segurament doncs, hi ha spots que la meten a la televisió, estàs fent no sé què, i tot i no tenir l'àudio posat, tu l'entens. Aquesta és una història molt maca i és molt, 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 molt visual. el nen, les llaunes i el cop d'efecte, aquest key visual, aquest cop d'efecte de que el nen no fa el que esperes que faci, sinó que en fa una altra de cosa, no? És a dir, que al final, per arribar al botó, en aquest cas de Pepsi, el que fa és pujar-se sobre la Coca-Cola. És com un gran sacrilegi, dius, a veure, Coca-Cola és utilitzada com a tamboret per poder optar a la beguda, inclús, diguem-ne, superior, i també hi ha un efecte psicològic, és a dir, una per sobre de l'altra, que és la Pepsi, que en el pòdium mental està per sobre de la Coca-Cola, no? És interessant i tot és molt visual.
I ara que ens deies tu, no? Aquest atac-contraatac Coca-Cola, accepta el repte, respon a Pepsi amb una altra obra mestra de la publicitat. Clar, trobem ja trets identitaris, no?, amb aquest anunci, perquè no hi ha diàleg tampoc, no? És aquesta acció-reacció que tu deies, i sens dubte, i ara quan estaves parlant, el que deia la Marta, que ens fas pensar, i jo crec que en el camp de la publicitat el que és més important, Josep Maria, en el fons, és fer crear, o sigui, és crear reaccions, no?, amb l'espectador, i ja només pel fet de despertar un somriure, despertar una emoció, despertar una sensació, és clarament el seu objectiu.
És un tema de buscar complicitats, de buscar somriures, de buscar aquell vincle, que va aquella marca. És a dir, al final, les marques cada cop busquen, i això potser ho he dit en algun programa anterior, les marques no busquen ser comparades, les marques no busquen clients, busquen seguidors, busquen gent que vulgui viure i experimentar aquella marca, no? I que aquella marca formi part del seu dia a dia, no? I és buscar aquelles vincles de simpatia, no? I això, i complicitats, no? Com deia abans.
Va, anem cap a una altra rivalitat entre marques històrica. De fet, ja l'has apuntat, és la de Burger King amb McDonald's, sí. I que són de nou, Josep Maria. Dos productes bastant similars i, per tant, el que busquen és un relat, no?, de marca diferent. És així, no?
Tal qual. Al final, un cop més, és buscar la diferència i buscar aquells punts en els quals tu creus que ets diferent i que pots fer pupa, entre cometes, a la teva marca
competidora.
M'ha agradat
això, no? De fer pupa.
Sí,
és que bé, és no m'ha agradat, però ja m'entens.
Per l'expressió pupa.
Sí, aquest concepte és veritat, és així, no? Sí.
Què, voleu sentir alguna cosa?
Per favor.
Mira, comencem amb l'anunci primer, no?, en aquesta rivalitat, el primer anunci de McDonald's.
Clar, és un anunci del 2011. Torna a haver-hi... No hi ha diàleg.
No, però és una altra genialitat, sí.
I mira, Marta, si m'ho permets, professor Piccola, les paraules justes en publicitat?
Sí, anava a dir que aquest anunci té molta mala gaita, per això. Aquest anunci té molta
mala
gaita.
Sí, no sé si avui en dia aquest anunci es podria emetre.
Primer, exacte, expliqueu què passa en aquest anunci.
Expliques tu, Marta, ho faig jo?
Home, aquí el professor ets tu.
Molt bé, doncs som-hi. No, a veure, aquí quina és la gràcia? La gràcia és que en aquest esponsor veu un nen que cada dia porta una bossa del McDonald's a l'hora de dinar i els companys, els amics, li roben, no?, li agafen el dinar. I fins que un dia decideix prendre mesures i el que fa és, en lloc d'aparèixer amb la bossa de McDonald's, la bossa de McDonald's va dintre d'una bossa de Burger King. Per què? Perquè veu, si porto bossa Burger King, els nens no m'agafaran el dinar. Clar, això dic que té molta mala idea, perquè clar, aquí estàs dient, Burger King, ningú t'ho agafarà.
Fas pupa.
Aquí fas pupa, clarament. No? Aquí fas pupa, dius. El teu trofeu, que és McDonald's, queda amagat, camuflat, dins d'una bossa amb molt menys apil, no? Com pot ser en aquest cas, segons aquest guió de Burger King. No?
I d'aquí el que et preguntàvem ara també, Josep Maria, les paraules poques en el camp publicitari, les sempre, justes, les escaients?
Sempre, a veure, hi ha un concepte que en diem la USP, la Unique Selling Proposition, que en el fons vol dir que si pots dir una cosa no en diguis quatre. És a dir, el millor anunci és aquell que comunica un benefici. El qual no vol dir que no puguis destacar-ne un i treure'n dos o tres més de complementaris. Però tu, si vols vendre 10 beneficis, no te'n quedaràs amb cap. Per tant, millor comuniquen un. i aquest un doncs, pot ser més racional, més emocional, però aposta si pots per un.
Clar, el que ens passa també, no?, veient aquests anuncis, o el que ens passa pel cap és, ostres, i els creatius, no?, de la marca rival, com reaccionen? Riuen, no riuen? I després també, quin és el procés creatiu per dissenyar aquestes respostes? Tu que ets dins el sector,
sí, a veure.
Passen abans moltes proves fins a arribar a l'espot final i definitiu?
A veure, aquí hi ha, d'entrada, les millors campanyes són aquelles, i aquí ara doncs, intento ser objectiu, el màxim objectiu possible, que tenen aquells clients, aquells anunciants que aposten per la creativitat. És a dir, jo crec que els festivals publicitaris sempre es tendeix a premiar els creatius, els que han creat la idea, però els que tenen el mèrit és l'anunciant que amb aquesta idea s'hi juga els diners, s'hi juga els calés i aposta amb aquesta idea fins al final. Amb això què vull dir? Que, evidentment, el que és clau és que hi hagi molta complicitat entre el creatiu publicitari i l'agència publicitària i els responsables de les marques, que al final són, insisteixo, els que s'hi juguen els seus diners. Llavors, com surt una idea creativa? Al final sempre s'ha de suportar sobre aquell benefici principal que aquell producte, que aquell servei dona cap als seus clients i fer-ho de manera el més notòria i diferenciadora possible. Al final, al cap del dia tenim molt soroll comunicatiu, molt soroll. I per sortir d'aquest soroll i que es quedin amb el que tu has dit, com dèieu abans vosaltres, hem de comunicar les mínimes coses possibles, però també fer-ho de la manera més creativa, original, notòria possible. No?
Josep Maria, no és que vulgui tornar a parlar de futbol, però en aquest atac-contraatac entenc que Burger King no els va quedar amb els braços plegats, eh, Marta?
No, no, no.
The bacon as usual. Mm-hmm. Well, see you tomorrow.
Clar, aquí la gràcia és aquest see you tomorrow, a qui li deia fins demà, Marta?
Aquesta senyora
mica.
De Burger King.
Sí.
És una, no? És demà al Burger King, entra algú...
Aquest algú és qui el és? Que és la icona de McDonald's, que és el pallasso Ronald, no? Que és el personatge que, curiosament, ha anat desapareixent dels
sí?
McDonald's.
Sí, és
ara se'l veu menys. És cert que molts nens els hi feia una mica de por i de
també
respecte.
També és veritat.
Perquè els pallassos tenen aquesta doble cosa que, depèn de l'edat del nano, et fa por.
Sí,
un pallasso, no ens enganyem, no? Jo de criu tenia certa aversió pels pallassos, no? Hi havia el pallasso blanc i el pallasso, no? El del nas vermell. Doncs aquí la gràcia quina és? Que tot un personatge com el pallasso que és la icona de McDonald's, quan deixava de fer de McDonald's entre cometes, no? S'anava a menjar la seva hamburguesa al Burger King.
Amb una gabardina com d'incògnit, a més, perquè
clar,
no el reconegueixi.
I la imatge és, doncs, aquest, el pallasso de McDonald's camuflat, no? Com mirant que ningú el vegi davant de la barra, davant del mostrador de l'establiment Burger King. No?
Amb quin et quedes tu, atac o contraatac?
A veure, depèn. Jo crec que en aquest cas el contraatac el trobo molt enginyós.
Brillant, no?
El trobo brillant i, a més, estàs donant-li allà on més fa mal, que és agafant el personatge icònic de la marca rival, no?
Ara ens fixem en aquesta publicitat nostrada, com deies tu, aquestes dues marques, Vicio i Goico, perquè és la darrera guerra publicitària que tractarem avui, però és que, clar, tenen oberta dues de les grans marques com són Vicio i Goico. La primera pedra l'ha llançat Marta Vicio, si no m'equivoco, amb
sí.
Una lona publicitària. On diries tu que, no? Tu ja ho saps, no, Josep Maria?
El què, perdona?
Aquesta on ha llançat, diguéssim, aquesta lona publicitària.
Això és a Madrid.
A Madrid, clar.
I clar, és el que parlava, lligo amb el que parlàvem abans, no? Al final, una lona col·locada en un lloc estratègic fa que en parli tothom. I que passa a ser una campanya global.
Clar,
no?
Per això et preguntava, a Madrid, no? Sí, sí. Que és com el punt, diguéssim, perquè visible, no, Marta?
Sí, és una lona que va desplegar Vicio, aquesta marca d'hamburgueses, no? Atacant directament, atac frontal al seu rival, no? Que és Goico. I en aquesta lona s'hi pot llegir Vicio, les burgers favorites de Goico, fent referència a Jessica Goicoechea, aquesta influencer, que també és una estratègia molt intel·ligent per part de Vicio, no? Involucrant tot aquest joc a una influencer que té tants i tants seguidors al darrere.
És capitalitzar algú amb molts seguidors fer que sigui molt notòria la tanca, perquè evidentment si veu la imatge de l'influencer i per tant dius, ostres, què fa aquesta aquí? No? Al final és un stopper, una tanca, una lona ha de ser un stopper, t'has d'aturar i veure què m'estan dient. I un cop més, frase ben curta, vicio, les burgues favorites de Goico. Clar, comença la frase amb vicio i acaba amb la paraula Goico, no? És a dir, estàs parlant de les dues marques en una frase ben curta de quatre línies, no?
Clar, una estratègia, Josep Maria, que ens ve el cap, la de Laporta, la del president Laporta, no? Correcte. Aquí el Real Madrid no va contraatacar, o sí? Ara no sé si m'equivoco. Ell era com la presentació, no? Es presentava a les eleccions.
Un cop més se'n van fer molts de memes, es van fer imatges del Sergio Ramos, es van fer a les xarxes, es van publicar moltes. Institucionalment, a Madrid no hi ha hagut comtessa electoral, no oblidem que aquesta lona la va penjar a la porta en plena campanya electoral, i per tant no hi ha hagut el context potser perquè algun candidat al Madrid, de fet d'entrada no hi ha mai candidats a Madrid, sempre és el mateix, si hi haguessin candidats algú podria haver optat per una lona de contraatac, no? Però sí que s'han fet molts jocs sobre aquesta lona i s'han canviat molt els personatges, no? En lloc de col·locar a la porta, col·locar altres personatges, no sé.
Mira, ja per acabar, com a reflexió, potser pensant, no?, a nivell publicitari, més que a nivell la cultura publicitària que deies a casa nostra, no?, perquè potser aquí com que tampoc no ens hi sentim, no sé per quin motiu, no?, Josep Maria, aquesta tensió, no ens hi sentim potser més tan còmodes, no?, amb aquest duel publicitari tan directe.
Bueno, a veure, jo crec que el mercat americà és molt més agressiu en tots els sentits.
Clar.
Allà, per menys de res, doncs, et porten als tribunals i es munta un pollastre. No? Aquí sempre tenim més por, som més porucs, i perquè sempre ens hem pensat històricament que no ho podíem fer. És a dir, aquí ens hem pensat que la publicitat comparativa era il·legal, no es pot fer. Clar que es pot fer, però clar, ho has de sustentar sobre coses que tu puguis justificar, argumentar. Però més enllà del tema legal, jo admiro aquestes campanyes i aplaudeixo les campanyes de Vicio. De fet, ho parlàvem abans amb la Marta abans d'entrar a l'estudi, sincerament aquí sí que no m'ha donat temps a documentar-me, però segurament que algun oient doncs, hi pot dir la seva, inclús per les xarxes, no? per les xarxes del programa, perquè abans d'aquesta lona de Vicio hi havia hagut una lona anterior de Goico on posava un missatge molt divertit jugant amb el tema de que tots els establiments de Goico són de Goico, que són propis, en referència a que els de Vicio n'hi ha molts que són franquiciats. Sí. Clar, aquí hi ha una guerra també comercial entre dues marques que són ara mateix referència en el món dels burgers, i ho deia abans, al final és un tema nostrat perquè no cal anar-nos a buscar McDonald's i Burger King.
No.
És que ho tenim aquí.
Aquí ho tenim.
De la mà de Vicio i de Goico, no? I jo que sóc molt de provar aquest tipus de producte, de fet vaig a sopar abans de Vicio, per exemple, no? Com a falca publicitària, i vaig sopar Goico també fa uns dies enrere, vull dir que al final forma part del joc. I forma part també d'aquest vincle de simpatia dels clients cap a les marques. Les marques són molt més simpàtiques si entren en aquest joc.
Mira, doncs ens quedem amb aquesta reflexió final del Josep Maria Picola, professor i coordinador del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Ja m'ho sé ja tot de memòria, Josep Maria.
Mira que costa, això, mira que és llarg,
Mirant-te els ulls, moltíssimes gràcies.
Mirant-te els ulls també, gràcies a vosaltres. I ens anem a fer una hamburguesa o no?
Vinga, va,
sí?
Som-hi, sortim ja les dues.
Hem de decidir si Vicio i Goico.
Bueno, ara parlem, discutirem.
Ara parlem. Gràcies, Josep Maria.
Fins ara, gràcies a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.